que té un marcatge a l'home. La Joana progressa per la dreta i el Càcer es fica entre els dos defenses, entre el seu i el defensa que està marcant a Arda, per tant, fixa els dos centrals i Arda arriba sol per darrere perquè es frena una mica i els dos defenses acaben pendents del Càcer quan al principi estaven fent un marcatge a l'home. I en el 3-0, doncs ell va al primer pal i en el fons s'acaba quedant els centrals segueixen la jugada, segueixen la línia de fora de joc, al final els centrals estan en línia amb el Càcer i Arda li facilita que se'n va cap enrere i es desmarca molt bé el turc i per tant també hi participa. I el Càcer a l'última jugada de dues pilotes que juga d'esquena, que la dona pel que ve de cara i al final acaba fent assistència, com tots veiem.
Precisament, nombraves el turc, volies destacar l'aportació d'Arda Turan.
Sí, que ahir va ser evidentment l'home del partit, un hat-trick, una assistència, i sobtant i mirant-te'l, en el fons desequilibren el partit, només faltaria, però més amb la intel·ligència, amb la desmarcada, que no pas en accions individuals més enllà del xut, perquè per exemple no va provar ni un dribbling, no és que li sortís, no li sortís, que no en va provar ni un, i també mirant el joc habilita molt a Digne, s'entén bé, segurament com que no és tan individualista, com que no prova tant el dribbling com Neymar, doncs ajuda també a que el lateral pugi i combini més i jugui més.
Julio, que no riguis. No, què rius?
No, per mi ahir els homes del partit és Aleix.
Val, però espera, que d'Aleix en parlarem ara. Et volia preguntar...
No, perquè a mi això no té sentit, el que està dient.
Doncs per mi en té molt, perquè s'ha vist el partit i si ens l'explica així... Julio, doncs el té tot el del món.
El primer gol, des del meu punt de vista, el primer gol és una jugada que fa Messi com la que fa sempre, quasi des del mig del camp.
Si no dic que no, Julio.
En una defensa que tens molts homes, al final tots, al final van, perquè hi ha una vegada que s'apropa, s'acosta a l'àrea, tothom va tan Carly, dona a l'esquerra i la jugada que va sempre. Luego vas i totes les defenses estan dins de l'àrea. Al final li arriba la pilota a Messi i marca el gol. El tercer gol que està dient és una passada que li va al Càcer. Lo que pasa que té la mala sort, tenen la mala sort el Paris Saint-Germain,
el Borussia,
que un contrari fa que la pilota vagi volant i l'arribi sol a... però no és que facis que no, que te desmarques perquè t'arrossegues
però quan hi ha el rebot també és important on estan els...
les entrades
de Nico els centrals, no?
Julio, la primera jugada, evidentment que el mèrit és de Messi.
Com però... el mèrit? Tot, home, el mèrit, vamos, és
no, però espera't un moment, Julio.
Evidentment, però evidentment, el primer gol és el que menys influència hi té el Càcer, però al final hi ha dos tios i mig que estan marcant el Càcer. A la jugada del segon gol...
Però si el primer gol hi ha 8 tios dins de l'àrea. Si hi ha 8, és que has d'estar... algú ha d'estar al costat o molt a prop de qualsevol del davant.
Algú estarà pendent de prop al Càcer, no?
A la jugada del segon gol...
I també de Denis i de l'Est. Tens algun contrari?
Mirarem la jugada també, si hi ha 8 jugadors o no.
No, si és que
dins de l'àrea.
Dins de l'àrea, si hi ha 9 tios dins de l'àrea.
Bueno, però aquest és el partit que ha vist el Marc i ell fa el seu anàlisi. Tu pots estar d'acord o no, Julio, però el Marc fa el seu anàlisi i a mi em sembla molt interessant.
No, però jo el que vull dir és que sempre, quan juga un tio contra el Barça, sempre hi haurà 8 defenses dins de l'àrea. Sempre hi ha 8 defenses dins de l'àrea.
Aleshores, no, però no estan quiets els defenses de totes les jugades. Van movent.
Qualsevol joc que tu te posis...
En funció del que fa el Barça es mouran.
Qualsevol joc que tu te posis, tindràs un al costat. Uno o dos al costat, qualsevol.
Julio, jo l'únic que volia explicar d'alguna manera és que el Càcer el veiem que no remata, que no xuta, que no rep pilotes, però que ell també, amb la composança o estant allà, doncs també facilita una mica. Tots els gols arriben de tios arribant de segona línia, completament sols. Pues quan tu has estat sent davanter dins de l'àrea, un va al primer pal i l'altre va al segon, un va davant i un es queda darrere. Per què? Perquè els defenses així es despisten, els defenses van amb un o van amb l'altre, sí o no?
No, però si hi ha t'estic dient que si hi ha nou defensors...
Bueno, ara no sortirem d'aquí, estem enganxats en els 8 o 9 defensors dintre l'àrea. Julio, què li passa a Paco Alcácer? Tu que has estat també al Barça.
Què li passa?
Tu que ho veus i saps el que és ser davanter del Barça. No?
No, amic. Contrólese, Salinas.
No, què li passa? A veure, el que està clar... es que cuando tú tienes la necesidad de marcar estás desorientado, estás en una angustia dins, y yo creo que mes a mes que le están bien las críticas que de lo que ha costado, de que si no es un jugador para el Barça, de que si no se puede adaptar a qué sistema de joc y todo eso, pues li està creant, jo estic, crec que l'està creant dins pues una angústia que igual està superant. Està superant, perquè més a més té un problema afegit, que aleshores aquestes oportunitats que li estàs donant en partits que en principi no te jugues res, les estàs desaprofitant entre cometes, en el sentit de que no és capaç de marcar quan arribin els importants, con la tripleta que està al davant,
allà no jugaràs.
Clar, tindràs menys oportunitat de jugar encara, no? I esto, claro, se va, va partit a partit.
Però sí, és una qüestió mental, simplement, Julio, de marcar? És a dir, que no, no crec que es pugui... Pot fer alguna més Luis Enrique? Pot fer alguna més ell?
Alcácer també és un jugador que per les seves qualitats depèn, jo crec que depèn massa del gol. És a dir, no és un jugador... Quan va venir Luis Suárez, era un jugador que no tenia la sort al principi, estava una, li passava una mica el mateix, però participava al joc, participa en tots els sentits del partit. Clar, Alcácer no, Alcácer és pràcticament és marcar gol, és un rematador, un rematador que més a més al Barça no tindrà espais sovint, habitualment. Això no vol dir que algun partit igual el Barça es posi per davant i tu surtis la segona part, tinguis 20 minuts i puguis jugar una mica a la contra, però habitualment el Barça està dominant, no, tu no tens espais, és un rematador. No és que tampoc siguis un rematador de cap, d'estos que el Barça no penja pilotes. El Barça és tot. És dir, no, el Barça perquè pengi pilotes és difícil.
I si les penjava, Piqué.
Sí, jo crec que li costarà molt.
El que sí que té una cosa...
Acabo només amb una pregunta pel Juli. Tu has passat per alguna situació així? De dir, és que
No. Com esto, jo crec que com està passant mai. Mai. Perquè jo... on he anat, no he tingut una ratxa tan dolenta mai, i més a més jo crec que m'he adaptat ràpidament al sistema de joc d'on jugava, no? Jo crec que, per això t'he dit que jo crec que li costarà, perquè més a més estàs parlant de que al Barça estan els millors jugadors del món, que és una altra, perquè moltes vegades estem veient aquí que tu fitxes jugadors que costen car, que són molt, són grandíssims jugadors, i al Barça sembla que, i la prova està en que agafes l'equip del Barça, el titular, i a veure els fitxatges, quin juga.
Mira, jo del Càcer vull dir diverses coses. Jo sempre he defensat que per mi és un mal fitxatge conceptualment, i ho dic ara, que igual doncs pot acabar marcant gols i després la gent em dirà, home, tu vas dir que era un mal fitxatge. Per mi conceptualment és un mal fitxatge, que és quan s'ha de dir quan encara està per veure el rendiment.
Però ja es va dir segurament a l'agost, sí, quan s'ha de fitxar.
Per què ho és? Primer,
No val
30 milions. Segon, és un jugador que només pot actuar en una demarcació de les 3 de dalt. Només pot actuar en una demarcació.
Sí, però això tenia clar Luis Enrique.
D'acord, vull dir, jo tinc la meva opinió. No sóc Luis Enrique, és un altre del Barça. Luis Enrique és evident. Luis Enrique és evident que li deu semblar un bon fitxatge perquè va apostar.
Sí, però dic, després d'acabar la temporada, la seva resposta era un nou.
És evident que a Luis Enrique li deu semblar un bon fitxatge perquè va fer que el club pagués 30 milions per Paco Alcácer. Paco Alcácer, una de les virtuts que tenia quan jugava a València, és que t'acaba bé l'espai. Com diu el Julio aquí, l'espai en tindrà poc. Segon, Paco Alcácer, al moment, el seu rendiment se l'ha d'analitzar des d'una dada. Perquè el gol va per ratxes. Tu pots tenir una mala ratxa de gols. Sabeu quantes vegades ha rematat Paco Alcácer en 595 minuts que porta amb el Barça? 6 cops a porteria. 6 cops. I jugues al Barça, que normalment, tret del dia de Noeta, tens sempre la pilota. Aleshores, clar, el nivell de participació és ínfim. És ínfim. O sigui, aquesta és la... O sigui, el desastre, entre cometes, de l'inici de temporada de Paco Alcácer és aquest. És que té un nivell de participació molt baix, pràcticament fora de l'àrea no existeix. No existeix en el joc combinatiu, no existeix per tirar una paret, i després dins l'àrea doncs no troba els espais necessaris per rebre. Només pot jugar en una demarcació, no és adaptable a una altra situació. Aleshores, clar, vull dir, no és un davanter que, per exemple, com Villa es podia adaptar a una banda, no és un jugador ni tan sols com Munir, que era adaptable, ho fes millor o pitjor a qualsevol de les tres posicions d'atac. Aleshores, clar, jo crec que el problema de Paco Alcácer és aquest, perquè hem vist molts davanters arribar a porteria, que no fas gol, que acumules 4, 5, 6 partits i no marques, i s'ha parlat de l'angoixa de molts davanters, en moments determinats. Però és que Alcácer té un problema de participació. És que jo, per exemple, jo recordo, vaig viure el partit a peu de camp del dia de l'Hèrcules. Ostres, va estar novament molts minuts sense tocar la pilota. Molts minuts.
I el dia de l'Hèrcules no té els passadors que deia que ahir hi ha dos o tres jugades que Iniesta aixeca el cap i se'l mira i diu, va, on te la passo? I
al final baixa el cap i defensa l'altre. I quin dia va ser, Marc, quin dia va ser, contra quin rival va ser que va estar 31 minuts de rellotge
a la primera part? Allà a Alemanya.
31 minuts de rellotge jugant al Barça, tenint la pilota a Gladbach, 31 minuts sense tocar la pilota. No sense ser determinant o sense rematar, sense venir a rebre, sense tocar, sense sentir la sensació de que participes del joc. Quants davanters veus que no reben, estan dins l'àrea, surten de l'àrea per rebre, per creure's que estan... O sigui, per entrar en contacte amb la pilota. No, tampoc li veus això. O sigui, per tant, ostres, ja voldríem fer el que diu Luis Enrique, deixar-lo en pau. Si no es tracta de deixar-lo en pau, es tracta d'analitzar. I de moment l'anàlisi és aquest. 590 minuts i escaig... 6 cops ha xutat a porteria.
Sobre aquest nom, Alcácer, Denis, sembla... Arda, algun...
D'Alcácer, una última cosa, que té una cosa, té una cosa que encara el perdona. La gent li té com carinyo. És a dir, no...
Ja, això és bo o dolent, segons com...
No ho sé.
És bo perquè ara té més paciència, no?
Sí, que no surt...
A Pedrito l'aplaudien i el corejaven.
I la gent no li... Jo crec que l'agradaria... No li ha agafat. O sigui, aquí...
Perquè juga poc.
Sí, però hi ha altres que han jugat poc i que... O han jugat una mica més i de seguida li han començat a caure les crides. Jo crec que surt al Camp Nou i la gent té moltes ganes de que marqui i d'ajudar-lo. No...
Perquè la gent s'ha sentit més conscient que segurament el nano no ho està passant.
Clar,
no ho està passant.
Hi ha una part intento buscar, jo com el Marc, intento buscar-li alguna cosa.
No, perquè està greu, però és així.
No acabi la cosa malament. Però que hi ha una part que em sembla que la gent no surt a escalfar i el xiula, no toca la primera pilota i li diuen res. O sigui, hi ha una part de l'afició que mig Camp Nou no sap qui és perquè venen de Villagogo i han comprat l'entrada a 1.000 euros i tant els dies que jugui mentre jugui Messi, però a la resta que són del Barça volen dir ostres tu, anem a ajudar-lo i tal. I jo crec que això és una cosa que s'ha d'aferrar
perquè jo crec que l'afició ja ha vist que amb aquest trident, amb Messi però amb el trident, que qualsevol al davanter a la banqueta acaba pensint-se és que quin ha rendit, és que fins i tot Pedro, que era el millor home per jugar, un superjugador que coneixia el sistema per actitud, per tot, al final l'últim any ja i tot per una mica la força, no? És que és impossible.
Jo estic amb el David, i per això aniré molt ràpid amb el tema del Càcer, que a mi no em preocupa tant l'efectivitat dintre l'àrea, sinó que a vegades sembla que fa nosa una mica, tot i que després fixi els centrals i participi els 4 gols, crec que està desconnectat molts minuts i fa nosa, a vegades veus que no entén bé la diagonal, que els jugadors que li han de fer l'assistència no hi ha aquesta sincronia que té amb altres davanters. A mi el que voldria ressaltar aquest partit és a veure si Luis Enrique confia en Denis. Ahir per segona vegada de la temporada vam veure Iniesta i Denis sobre el terreny de joc, havien coincidit crec que un quart d'hora a Vigo contra el Celta quan el Barça anava a remolc i un partit complicat, i jo crec que és el futbolista que tot i la distància abismal, tot i que són paraules en majúscula, Andrés, Xavi, tot això el que vam veure aquests últims anys, almenys és el futbolista que conceptualment, i no el concepte, pot ajudar a jugar, que els interiors tinguin més participació, estiguin en intervencions per partit, que els centrals no es passin la pilota durant 15 minuts i no, bé, que l'interior està a 40 metres i el Barça no pugui juntar línies i atacar conjuntament. Jo crec que és un jugador molt interessant, que pot aportar moltes coses en aquestes passades filtrades també cap a dintre, que trobem a faltar per atacar defenses tancades, i a veure si se'l creu, no? Tot i que se li ha donat més confiança a Andreu Gómez, jo crec que Denis es mereix més minuts de qualitat.
Aquests són alguns dels noms que van ser importants ahir. Hi ha també el nom, per la sorpresa que va generar, que és el de l'Aleix Vidal, el fet que fos titular, que després fos elogiat també per Luis Enrique. Avui el Xavi Puig recollia el que ha estat una mica la seva història i el que ens ha costat arribar fins aquí.
Déu hi ajuda.
Que Luis Enrique confiï o públicament digui que compta amb Aleix Vidal. Aquesta és la corranda del lateral del Barça.
Posició avançada ja ho sap tothom més o menys el que puc aportar, no? Jo crec que avui està difícil jugar en aquella posició perquè possiblement estan els tres millors jugadors del món junts al mateix equip jugant a dalt, i bueno, si no, jo vinc aquí a fer-me un hueco, és el que necessita el míster, no?
Entrenan muy bien, muy motivados, situación extraña y difícil porque es como cuando tu hermano ha hecho una cagada y te castigan tus padres a ti, pues es todo lo mismo, ellos no han hecho nada y tienen que cumplir un castigo. Pero los veo muy bien, muy preparados, entrenando, no los veo en ningún caso que la situación sea demasiado dura para ellos, y intentamos animarlos, ya queda poco y en enero ya estarán a disposición del equipo.
Ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí.
Tiene muchísimas condiciones, le falta todavía el ritmo lógico y normal que tiene un jugador que lleva parado tanto tiempo, pero mucha frescura, dinamismo, con y sin balón, capaz de atacar espacios, y muy contento de su rendimiento.
Va ser una decisió molt difícil, no? Perquè, clar, una cosa és que puguis estar dos o tres mesos, que, bueno, es pot perdonar, no? Però set mesos és molt de temps. De fet, és una volta sencera sense poder jugar. No t'enganyaré, no? Va ser una decisió molt difícil, però a la vegada molt fàcil també, perquè possiblement si hagués sigut un altre equip no hagués pres la decisió d'estar set mesos només entrenant.
Ens ha costat Déu i ajuda arribar.
Da mucho juego. Voy a sentarme al lado de Alex.
Hombre, familia, ¿te ves por aquí o qué? Aquí, lo mejor de hoy. Parchisito y poca cosa más.
¿Qué tal el banquillo de Leibar? ¿Cómo está?
Banquillo, muy bien, con Jeremy al lado, como muchas veces. Entonces, hacemos migas ya, poco a poco vamos haciendo migas.
Nos despedimos con Alex. ¿Alguna palabra para despedirte?
La verdad que hoy estás nefasto, vaya día, Alex. Creo que la lista que hacen los entrenadores, en este caso yo, o la alineación, ya dice mucho de lo que uno no quiere hacer.
I simplement pues, vaig ser jo, no?, el que vaig decidir anar a parlar amb ell, i li vaig dir que, bueno, que estava disposat a donar el 100% per estar amb l'equip, i van tindre una xerrada i ja està, i va ser una xerrada normal i corrent, no? No crec que tampoc tinguéssim que amagar-la ni res, perquè va ser una xerrada que pot tindre qualsevol jugador amb qualsevol entrenador.
I ens ha costat Déu i ajuda arribar.
Això realment sí que sé per el que va ser, no? I no va ser per els prescous, com diuen la gent, va ser per temes totalment deportius, i bueno, ja m'ho va dir, vaig canviar la meva actitud de lo que a ell no li agradava, i bueno, al final pues, bueno, vaig entrar, no vaig acabar jugant, però bueno, ja era diferent, no?
Esta va ser la música durante toda la temporada. ¿Qué tienen que hacer todos los jugadores? Mejorar su rendimiento. Todos. No hay en ningún caso excepciones, porque todos buscan lo mismo, mejorar como jugadores y hacerlo no solo en el aspecto individual, sino en el colectivo. Ese es mi mensaje para todos mis jugadores. Y nada más, todos cometemos errores, evidentemente, todos los jugadores, todos los entrenadores, intentar que sean los menos posibles y seguir mejorando sus prestaciones y hacerlo no solo desde la visión individual, sino desde la visión colectiva. No tengo nada que comentar, no tengo ninguna queja sobre Alex Vidal. Se entrena a las mil maravillas, está intentando cambiar una situación que en principio no es favorable para él, que es lo que creo que está intentando, y nada más. Yo soy un entrenador que los que me hayan seguido a lo largo de mis, creo que son 8 o 9 años de entrenador, he tenido varios momentos y me ha sucedido con varios jugadores que de repente no contaban para el equipo y se quedaron sin convocar muchísimas veces y acabaron siendo titulares indiscutibles. O sea que si hay un entrenador que el jugador puede cambiar su situación, ese soy yo. Yo te podría explicar aquí el cuento de Caperucita y el Lobo Feroz. Al final las decisiones del entrenador son las que son, hablan por sí solas en muchos casos, y pretender contarte una película que no es la real no es mi estilo y no lo suelo hacer. No tengo ninguna queja de ninguno de los jugadores de la plantilla, y esa es la situación que hay. No pasa nada. Alex Vidal ha solicitado desde hace más de un mes, a mí en particular, permiso por asuntos personales, y considero oportuno dárselo, y no pasa nada. Nos dio un recibo rendimiento claramente ni del Barça y ha estado muy bien con balón y sin balón. Con balón ya lo conocemos porque es un jugador que tiene mucha calidad, muchos recursos y mucho recorrido. Destacaría su nivel físico, que después de jugar prácticamente casi nada es capaz de jugar 90 minutos y hacerlo a un nivel altísimo. Y luego sin balón ha estado muy bien, ha estado muy atento, ha cortado muchísimos balones, ha anticipado, ha cerrado espacios interiores, ha ganado los duelos incluso, ha hecho un partido muy completo. Yo como entrenador solo puedo que alegrarme.
Primero agradecerle las palabras, ¿no? Porque al final, pues bueno, si él se va con buenas sensaciones, también es importante para mí. Aparte de por el partido que haya podido hacer, que siempre se puede seguir mejorando, más que nada estoy muy contento por bueno, el estar después de 3 meses prácticamente o sin jugar nada y el saberlo llevar, ¿no?
Doncs el camí que ens ha explicat en aquest excel·lent reportatge el Xavi Puig, com ens ha costat arribar fins aquí en un viatge tan i tan estrany de l'Aleix Vidal. Avui preguntàvem també al club per aquesta situació, si havia canviat alguna cosa. La resposta és que ha canviat l'actitud de l'Aleix Vidal en els entrenaments, que tot plegat era una qüestió esportiva, que de moment ha canviat, tot i que això no vol dir que l'Aleix Vidal continuï més enllà del mercat d'hivern, que de moment la situació era millor perquè ell ha canviat la seva actitud i la seva manera de treballar, que de moment Luis Enrique parlava bé d'ell, però que ara cal esperar, que això no li assegura tampoc la continuïtat més enllà del mercat d'hivern. Pregunto aquí la taula perquè jo tinc la sensació que m'estic perdent alguna cosa, o com diu Luis Enrique també, no me va contar històries que no són verdad, que hi ha alguna cosa que encara em perdo en tot això, que si l'actitud no era bona però després hi ha el tema del casament i llavors ara juga contra l'Hèrcules i el Gladbach i ja està tot arreglat. No és un viatge molt estrany, aquest?
Home, aviam, jo crec que ens hem perdut alguna cosa pel camí, se'ns escapa alguna cosa, és evident.
Dic perquè les paraules d'ahir són benvingut al carro, no,
per això,
portes obertes.
Hem de recordar, no? O sigui, tu sents ahir Luis Enrique parlar d'Aleix Vidal en un partit com el d'ahir, que era intranscendent, no vull treure-li mèrit, però vull dir que era un partit que el Barça no s'hi juga res, et parla, bueno, te'l cataloga d'espectacular, bé amb pilota, bé sense pilota. Heu recordat que Luis Enrique ha arribat a fer alineacions en partits importants amb 3 jugadors al darrere per evitar-se la possibilitat de jugar amb Aleix Vidal perquè no tenia Sergi Roberto.
Sí, i a Leganés.
Sí, a Leganés, per exemple, i vull recordar que han vist llistes amb Douglas, sense Aleix Vidal. On ha entrat Douglas abans que Aleix Vidal. Això
ja, que no s'explica amb una aposta... Jugar sense lateral dret i no tenir-ne un a la banqueta.
Amb una aposta personal de l'entrenador, perquè Aleix Vidal va ser una aposta personal de l'entrenador, que va costar 18 milions d'euros. Ostres, tu pots entendre que hi hagi una dinàmica en la que no entrin a l'equip titular, en el que no tingui protagonisme, però és que ha estat molt de temps sent un jugador invàlid per entrar a les llistes. O sigui, no ha entrat ni a les convocatòries molt de temps, en partits absolutament de tercer nivell tampoc ha entrat. Aleshores no se'ns ha explicat la història, no se'ns ha explicat la història. Han corregut molts rumors des de les famoses declaracions entre cometes que fa aquell dia del periscop de Piqué, des de, a mi fins i tot m'havien arribat a dir que es va lesionar amb una patxanga amb amics i que això va sentar malament a Luis Enrique. O sigui, han corregut rumors de tota mena, bàsicament perquè, doncs perquè el club amb el seu silenci ha fet que s'especulés aquest tipus de situacions, però és evident que des del club i des de Luis Enrique en aquest cas i des del propi jugador, que ahir el veia més empipat amb alguns periodistes que amb el propi entrenador, que és qui crec que fa encara les convocatòries i per tant qui crec que l'ha col·locat a l'ostracisme durant tot aquest temps, el propi jugador tampoc ens ho ha acabat d'explicar. Doncs no sé, jo no puc anar més enllà, o sigui, estic com vosaltres, no sé què ha passat, però alguna cosa ha passat.
Sembla difícil, no?, que hi hagi una tercera oportunitat, perquè la desconnexió Luis Enrique Aleix Vidal arriba abans de l'estiu passat, i a l'estiu el club li ofereix la possibilitat de buscar abans de la incorporació.
I ell parla a la pretemporada, i ho hem parlat, sí, amb l'entrenador, no? Tornem a començar, però el club va 2-0.
Abans de fitxar André Gómez, que és un fitxatge inesperat, o que no s'assumia per aquesta temporada, per aquest estiu.
Sinó... I demana en tornar al Sevilla.
Per això, vull dir, ell fins i tot, però Luis Enrique li obre la porta, però la temporada comença malament ja, des del primer dia, Aleix Vidal...
No, per temporada, perdona, Albert, Luis Enrique fa una referència i diu que la posició de lateral està ben coberta, quan se pregunta, escolta, m'incorporaràs un substitut d'Alves, i diu, no, està ben coberta.
I Robert diu,
amb Sergi Roberto
dos laterals, Sergi Roberto i Aleix.
Durant l'estiu, compte amb ell, però ja a setembre, finals d'agost, es veu que, o setembre, perquè l'agost el mercat encara està obert, i es veu que Aleix Vidal no compta per a Luis Enrique, i ara sembla que quan ha passat tot el que ha marxat, s'ha casat, que sembla que havia desconnectat totalment, li dona una oportunitat a Luis Enrique, la tercera, a les portes del mercat d'hivern, que podria ser la manera de que el Barça acudeixi al mercat per buscar un substitut a Aleix Vidal i donar-li una sortida, que és difícil, perquè el Barça doncs, té les limitacions que té, ha fet un dispendi important aquest estiu, gastant-se molts milions per donar aquest fons d'armari, i al final et trobes doncs, que qui t'està fent de lateral, l'únic lateral durant bona part de la temporada és un migcampista com Sergi Roberto reconvertit a lateral. El club estan buscant, estan mirant molts futbolistes i no només assenyalen i amb vehemència quan parlen d'aquesta situació a Luis Enrique, també assenyalen a Robert, volguem dir, aquí és una cosa compartida entre qui posa l'ull, no? Que és Robert.
Però Robert no l'ha vist, Robert no hi era quan...
No, però les decisions, em refereixo que el Robert dona su... A mi quan m'han parlat d'aquesta situació, m'han posat el mateix calaix a Luis Enrique que a Robert, en el sentit de que són els dos que han de prendre aquest tipus de decisions, i els dos a l'estiu se la van passar perquè van considerar que es mereixen una oportunitat i no era així. Ara bé, amb més naturalitat, el club podria haver explicat moltes coses que almenys ens donarien pistes per entendre el que ha passat.
Santi, per rematar.
L'única cosa que ja parlem de fets contrastats, perquè tot a més, com deia el David, són especulacions. Fet contrastat, que això us ho dic segur, com ho té comprovat l'Albert o altres companys, ell va demanar marxar i concretament va demanar marxar al Sevilla. Monchi estava disposat a que tornés i no es van posar d'acord perquè Monchi, de tonto, no té un pèl i el volia de franc. vull dir que aquí el més tonto fa rellotges. Segona, el Barça està buscant un lateral dret al mercat d'hivern per substituir i està buscant-li una sortida a l'Aleix Vidal. A partir d'aquí, això són els fets que jo us puc assegurar que són certs. Ell va voler marxar, el Barça busca un altre i li estan buscant a ell li estan buscant un destí. A partir d'aquí, si s'arregla o no s'arregla, no sé, perquè tot és un porro tan gran, sí, és un poltergeist tan
és una
gran
definició.
Que no acabo d'entendre res.
Que jo m'he perdut algo.
Però, com tots, Julio.
No tu, no, tots.
Perquè jo penso, sincerament,
i que a més quan juga no ho fa tan malament.
És que no, per mi és un jugador extraordinari. Més a més és de la casa. Està compromès. O sigui, què ha passat aquí que sigui tan greu?
Perquè a més jo he anat a parlar amb entrenadors que l'han tingut i puc dir, no, o sigui, amb el Lucas Alcaraz, mm-hmm. Sí, que l'ha tingut i que ell el considera com un entrenador, i amb el Lucas Alcaraz. O sigui, el té com un tipus que diu, en la vida s'imaginava que s'entrenés malament. Parles amb companys que han estat amb ella a l'Almeria o que han estat amb ella amb altres equips i tothom et parla meravelles de la seva disponibilitat. O sigui, aquí hi ha el que diu el Salinas, diu, aquí hi ha una cosa que ha passat alguna cosa.
És un porro gegant, com deia el Santi, alguna cosa ha passat que ens estem perdent-ho amb el fum, ens hem quedat encara una mica atontats. Deixeu-me que vagi un moment al Santiago Bernabéu, perquè hi tinc l'Aleix per tancar ja línies amb el Santiago Bernabéu. Aleix!
Hola, Roger, ja des de fora, del Santiago Bernabéu.
Ja fora, que si no t'haurien tancat dins, no?
T'han fotut fora, no? Padre Damián.
Jo tinc tota l'estona... Vaig donant tapes al Bernabéu, és veritat que amb l'hora que és, si ets al Bernabéu ja t'hi quedaries a dormir. Encara hem d'escoltar un document més, no? En aquest cas d'un futbolista del Borussia.
Sí, de Marc Bartra. L'hem estat esperant a la zona mixta, però ens han comentat la gent de premsa del Borussia Dortmund que li ha tocat fer control antidòping i que, per tant, ja... quan acabé sortiria directament cap a l'autocar del conjunt alemany, i per tant no l'hem pogut veure, però sí que ha parlat a les televisions amb drets, a Bein Sports, Marc Bartra, content perquè no han perdut el Santiago Bernabéu, i a més han empatat remuntant, que això sempre doncs, deixa més bones sensacions al final del partit, perquè acaben primers de grup, però sobretot també pel seu sentiment culer, pel seu sentiment blaugrana, pel fet d'avui no perdre davant l'etern rival, com és el Real Madrid.
Él sabe de la rivalidad que anteriormente pues tenía, ¿no?, con el Madrid. Para mí pues es uno de los grandes de Europa. Al final también donde estaba, ¿no?, en el Barça, al final hay esa rivalidad y queda en la memoria, creas o no. Ahora estoy en el Dortmund, pero siempre es bonito pues poder ganar aquí, y porque es eso, tiene muy buen equipo y creo que hemos hecho una No hemos ganado, pero hemos hecho méritos para quedar primeros de grupo, que eso es lo más importante.
Les paraules de l'excentral del Barça. Alguna cosa més, Aleix?
Només vull deixar una dada sobre la taula per acabar. Messi, 10 gols a la Champions. Cristiano Ronaldo, 2. No marca des de la segona jornada de la fase de grups al camp del Dortmund. Fa 4 partits que no marca.
Doncs queda aquí la xifra de l'Aleix, la comparació entre Messi i Cristiano. Talismà Pariser, bona feina, gràcies, bona nit.
Adéu-siau, bona nit a tots.
L'Aleix Pariser, que ha estat avui presenciant aquest partit entre el Madrid i el Borussia Dortmund, i rematarem ja la tertúlia i tot plegat amb l'actualització del cas Cristiano Leaks, per saber quina és l'última hora de la situació del portuguès. Oriol Caño, bona nit.
Bona nit, Roger.
Quina és la situació ara mateix?
Doncs la situació és que continua el serial. L'últim capítol té 3 noms propis d'exfutbolistes blancs: Xavi Alonso, Di Maria i Carvalho. De tots 3, cal recordar que Alonso ja va ser investigat el 2014. La Fiscalia Provincial de Madrid els ha denunciat als 3 després d'analitzar un informe d'Hisenda en què no apareix Cristiano. I a més, manté oberta una investigació a l'exmatalasserra d'Amel Falcao i a l'encara madridista Fabio Coentrao, tots dos també per evasió fiscal.
La morralla, vamos.
La mateixa fiscalia s'ha posicionat a favor de la prohibició de difondre qualsevol informació des dels mitjans de comunicació sobre el cas de Cristiano Ronaldo.
Sí, recordem que la mesura dictada pel jutge d'instrucció número 2 de Madrid, Arturo Zamarriego, impedeix al consorci de mitjans, entre els que hi ha la revista Der Spiegel i el diari El Mundo, publicar dades personals, fiscals o financeres que s'hagin obtingut de manera il·lícita. I a més, la fiscalia argumenta a favor d'aquesta decisió que, per donar aquestes informacions, primer caldria que Hisenda certifiqués que es tracta de delictes fiscals en tots els casos.
Doncs aquesta és l'última hora del cas Cristiano Leaks, la situació de Cristiano i d'altres jugadors del Madrid a Hisenda. Amb aquesta informació tancarem...
Anar per Ricardo Carvalho, que ja està a punt de tenir la targeta rosa. Sí, sí. Em sembla molt cruel,
Té un punt insensible, Té un punt insensible. Com deia, tancarem ja la tertúlia. Avui de luxe, amb el Marc Guillén, amb el Santi Jiménez, amb l'Albert Llimós, amb el Julio Salinas, a qui li agraeixo que hagi estat avui aquí pel sorteig i també després per parlar de futbol. Un plaer, Julio.
Que toqui algú el
60%.
Algú fàcil, no? Que toqui el 60%.
Vinga, a veure si és veritat. I també al David Bernabéu, gràcies a tots. Us espero la setmana vinent. Una pausa i ens preparem per rebre algun protagonista olímpic amb el Xavi Puig.
Tu ho diràs amb Roger Sapera.
Amor, demanaré als Reis un cotxe.
No, dos. Et portaran dos cotxes. I un iot. Dels grans, no?
Assumeixo, aquest any no et portaran un cotxe. Per això aquest Nadal fes-te un autoregal. Un Skoda Octavia TDI amb 7 anys de manteniment per només 16.800 euros. Oferta per a 150 unitats en estoc finançades amb Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es.
Celebra el Nadal amb 3 vins excel·lents. Vins La Vanguardia presenta El Parador Crianza 2010 Navarra, Finca Valpiedra 2010 Reserva de Rioja i Castell de Falset 2005 Montsant. 6 ampolles per només 49 euros. A més, amb la compra de 2 packs et regalem l'agenda de vins catalans d'un dia un vi. Troba-ho a gourmetlavanguardia.com.
Quantes vegades heu entrat a Amazon?
Creieu que el coneixeu bé?
Quantes vegades heu estat a Amazon?
RAC 1 i Amazon us conviden a viure un viatge al centre logístic d'Amazon Prime Now a Barcelona. Dilluns 12, el món a RAC 1, amb Jordi Basté, us porten exclusiva a les instal·lacions de la companyia de comerç electrònic per viure-hi una jornada de màxima activitat. Descobrirem la fórmula, el funcionament i la innovació que hi ha al darrere dels lliuraments ultraràpids. El 12 de desembre descobriu Amazon per dins amb el món a RAC 1, en directe des del seu centre Prime Now a Barcelona. RAC 1, tots som...
Tu ho diràs amb Roger Sapera.
Què als Olímpics? Passen 4 minuts de 2 quarts d'una de la matinada. Ja tinc aquí el Xavi Puig. Aquí li hem de fer la pregunta que també es fa Xavier Pérez Esquerdo. Què als Olímpics? Puig, bona nit.
Bona nit.
Doncs què? Quin Olímpic serà protagonista avui al Tu diràs?
Sí, cada dia ens allunyem més de Rio de Janeiro i avui busquem una història d'un waterpolista, la d'Iñaki Aguilar, barceloní, 33 anys, porter de waterpolo, llicenciat en psicologia per la Universitat de Barcelona i màster en formació del professorat, també per la UB. Amant de les cabines de telèfon i el món vintage, que això sempre és un punt a favor.
Cabines de telèfon, eh?
Sí, setè els Jocs Olímpics de Rio de Janeiro amb la selecció espanyola. Juguem els quatre quarts d'un partit de waterpolo a Iñaki Aguilar.
Primer quart, als Jocs de Rio.
La selecció espanyola va acabar primera a la primera fase. Creuament de quarts contra el pitjor rival possible, Sèrbia, guanyador dels tres últims europeus, de l'últim mundial, de les quatre últimes lligues mundials i que acabaria guanyant l'or a Rio.
Tot el que depenia de nosaltres ho vam fer bastant bé o molt bé, i després doncs, bueno, vam creuar contra un gran equip que ens va guanyar. Al final, de vegades, es pot buscar una justificació molt més acurada o molt més tècnica, però de vegades l'esport és més simple i amb això és el que ens va passar.
Per què són tan bons els serbis?
Una cultura esportiva dels esports d'equip molt, molt bèstia, no? I no només amb el waterpolo. I sí que és veritat doncs, que ells hereden també una escola sèrbia molt potent, i després doncs, que els jugadors que tenen s'ha juntat una generació que és molt potent, molt potent, potser de la millor generació de la història del waterpolo sèrbi.
Com és aquesta cultura esportiva?
La seva cultura esportiva no està basada en els valors, el companyerisme i tot això que és, en teoria, el que s'ha de fer és una altra cultura que pel nivell competitiu doncs el serveix. Després, amb altres coses, no sé si serveix tant, ¿vale? Però sí que si vas has anat a jugar al Partizan i toca entrenar allà el dia abans del partit, veus, no sé, 150 nens amb la seva pilota esperant a jugar i entrenar la seva horeta, i el que serveix es queda i el que no marxa cap a casa. Vull dir, ells tenen un abanic molt gran de jugadors i d'infraestructura per fer.
Pacient, waterpolo espanyol, diagnòstic.
És un punt difícil perquè, evidentment, aviam, l'esport és un reflex de la societat i és evident que la crisi ens ha afectat. I jo crec que ara ha de ser el punt d'inflexió de tornar a èpoques de principis del 2000 o la dècada dels 90, intentar pujar una altra vegada i que els clubs apostin pel waterpolo en Europa, competint contra els millors, inclús si es pot fer algun fitxatge, seguir treballant com es treballa a la cantera, perquè, clar, la crisi ha fet que la gent ara aposti molt per la cantera. Bueno, doncs ara aquest treball ja està fet, doncs ara potser un plus més, no? Ara faltaria seguir creixent cap endavant. No ho sé, també és veritat que els altres països també estan més forts i que la cosa s'està igualant moltíssim i que ara tothom té condicions d'entrenament, tothom està molt ben preparat físicament, llavors la cosa també es complica. Però bé, és un repte que crec que s'ha d'assumir i s'ha de superar.
Segon quart, les peculiaritats de Rio.
Iñaki, tu vas ser cinquè Pequín 2008, sisè Londres 2012 i setè Rio de Janeiro 2016. Més enllà del resultat, què et va agradar de Rio?
A mi Rio el que em va agradar és que va ser peculiar i va ser Rio, vull recordar com a Rio. Perquè, per exemple, a Londres, podia haver sigut Londres, però podia haver sigut Múnich, ¿vale? Perquè era molt, com molt europeu, molt ben estructurat, cap problema, tot el ritme anglès, tot perfecte, que és com hauria de ser. Suposo que les reunions que fa el Comitè Olímpic, segur, el model és aquest. El que passa que com a esportista i com a persona que també soc més tranquil·la, pues, també m'agrada que sàpigues que passen coses i que hi haurà vida i que, bueno, el ritme de l'organització és diferent al nostre.
Exemples.
Per exemple, un dia d'agafar un autobús i en ve d'anar a la piscina d'entreno, vam acabar a la pista d'hípica. Aviam, què va passar? Bueno, vam anar fins allà, vam veure uns cavalls i vam acabar anant a la piscina d'entreno, ¿vale? El que passa que vam donar una volta increïble. Però bueno, és un record que t'endús i és alegre i ho recordes com una anècdota.
O el color verd de la piscina.
També deien que era un problema del clor, o sigui que allò és un problema de filtres de tota la vida. Si has estat a la piscina saps que lo del clor allò era una mentida perquè la gent s'ho cregués, però és un problema que la piscina, pues, segurament va anar a tope durant 15 dies, allò no ho suportava i va patar. Però bueno, ja et dic, vam poder jugar, vam poder guanyar, i ja està, i suposo que amb el temps, el dia que algú pengi una foto a l'Instagram de la piscina verda, pues te'n recordaràs.
Tercer quart. Psicologia esportiva.
Tens despatx al Club Natació Terrassa.
No sent per la tele, ni sèries com Lo Soprano ni coses d'aquestes que veien que la cosa allò sembla fantasia en ve d'una consulta psicològica, i a més està, és un despatx que està obert al públic, es veu el que es fa, avui no és una cosa fosca i tancada, ni en sofàs ni coses rares, no, és una cosa molt senzilla. L'ordinador, una pissarra per escriure, un parell de cadires còmodes i sobretot molta pràctica i molt per fer.
Què hi fas?
El psicòleg esportiu pot treballar en molts àmbits de l'esport. I jo bàsicament em centro en potenciar les habilitats psicològiques dels esportistes, treballar amb els entrenadors, també a l'hora de fer la comunicació amb l'esportista, i després un altre treball amb pares, no? Que puguin tenir certs dubtes o problemes amb els fills. Llavors, amb aquests tres àmbits són els que treballo.
I com ho fas?
Jo crec que el psicòleg esportiu hi ha dues maneres de fer, no? Una és quedar-te al despatx esperant que entrin per la porta, que bé, pot funcionar, hi ha algunes vegades que passa, però poques vegades, i jo crec que el que ha de fer el psicòleg és estar actiu, vale? En els entrenaments, en reunions d'entrenadors, en reunió de pares, estar allà i estar present i que vegin que ets una figura més de l'estaf i del club.
Treballant també en projectes comuns amb l'associació Psicosport, amb la premissa que el psicòleg no s'hi ha d'anar per obligació i amb la prevenció com a prioritat.
També hi ha un altre apartat que també hem de potenciar el psicòleg, que és la part preventiva, no? No esperar que hi hagi un incendi per anar al psicòleg. I bé, però també és una altra feina més, no? que ha de tenir el psicòleg de l'esport, prevenir certs aspectes de l'esport, com és l'ansietat competitiva, que no es pugui manar bé, aspectes del descans, bueno, hi ha moltes coses que es poden prevenir.
I el teu equip, el Club Natació Terrassa, segons a la Lliga darrere del Barceloneta, fas de psicòleg?
Jo crec que per ser un bon psicòleg de l'esport has d'assumir clarament quin és el teu rol. Llavors, jo tinc un rol a l'equip que és de porter, i el porter para pilotes, i el psicòleg fa una altra feina. Sí que és veritat que de vegades doncs veus coses i ho intentes doncs camuflar o ajudar, és una part més de l'experiència que t'ha donat jugar molt de temps amb equips, però com a psicòleg no, jo sóc el porter del Natació Terrassa i el waterpolo faig de porter, no vull fer més, perquè ni faria bé una cosa ni faria bé l'altra.
Últim quart. L'amor pel vintage.
Hashtag piscines del mundo. Hi trobareu de tot. Les teves preferides, Iñaki?
Sobretot les piscines que han durat molts anys, no? Per exemple, la Tòquio, la primera fase, es veu una piscina que hauria de tenir 50-60 anys. Llavors, home, és peculiar perquè no és com les d'ara, que més o menys estan construïdes totes de la mateixa forma, que és el tipus de fusta al sostre, la mateixa estructura, o piscines balcàniques, que també tenen les seves peculiaritats. Jo crec que tinguin, no, es nota quan entres una piscina que té història, o últimament a la de Nàpols, a la Scandone, que allà, bueno, s'han jugat copes d'Europa, fases europees, de clubs, veus que té vida. Hi ha un punt de cutre, però aquest cutre que té vida, saps? Que veus que allà hi ha hagut waterpolo de veritat.
En futbol, jugar a Vallecas no és el mateix que jugar al Bernabéu, ni fer-ho al Calderón que al Municipal de Santo Domingo, per dimensions i per qualitat de la gespa. Totes les piscines, totes les aigües són iguals?
Hi ha peculiaritats, clar, hi ha, per exemple, les porteries, doncs hi ha porteries que potser són més profundes, no? La reta està una mica més al darrere, o que darrere hi ha aigua, darrere la porteria, o darrere està ja la paret amb la grada, o que la piscina té un espai que sobra una mica d'aigua, o ja et trobes la grada a peu de piscina. Hi ha peculiaritats, o si és molt alta, si és molt baixa, si té molta ressonància, no? Perquè no és el mateix una piscina molt àmplia que un crit sembla que faci eco, o una piscina que fas i ja sona com si fos una bomba.
Abans de plegar, un consell. Si aneu pel món i trobeu una cabina de telèfons tancada, feu-li una foto i feu-la arribar a l'Iñaki Aguilar. Us ho agrairà.
em fa gràcia perquè són coses que es perden i que són difícils de trobar, llavors, doncs no sé, em fa gràcia quan veig una cabina de telèfon o coses d'aquestes, dic, això s'ha perdut i mira, em fa gràcia, és curiós, ja està, és una fricada més, i la figura de la foto del WhatsApp perquè és com dir, bueno, m'estàs escrivint però que recorden que hi ha una cabina de telèfon que abans eren les més útils.
Gràcies, Iñaki. Pequín, Londres, Rio i Tòquio.
És que no ho sé.
D'acord, tenim temps. 4 anys per endavant. Gràcies, ja penjo.
I ha penjat el Xavi Puig després d'aquests quatre quarts amb l'Iñaki Aguilar, amant de les cabines i explicant històries molt bones, aquesta de la piscina verda i no cola, que sigui un problema del clor. La piscina està bruta i punt, i compaginant aquest rol de psicòleg esportiu amb el de porter de waterpolo. Xavi, boníssima la història, una setmana més.
En buscarem una altra.
Vinga, no fallis. Bona nit. Nosaltres el que fem és anar cap a l'antitertúlia.
Aquesta secció no és una tertúlia. Escolteu detingudament les instruccions d'ús. En cas de dubte, consulteu amb l'editor del programa.
Tres quarts d'una, és l'hora de l'antitertúlia. Ja tenim aquí el nostre antitertulià d'avui, però no és un antitertulià qualsevol,
no,
sinó
no.
Que... tots dempeus!
Dempeus!
Donin la benvinguda al rei de les antitertúlies,
l'únic,
el senyor David Llorenç! David, bona nit!
Bona nit, prendrem mal amb això, ja t'ho dic ara, que això no pot acabar.
A la pròxima ens tirarà pedres.
Podem seure?
Això no pot acabar, no, sí, podeu seure, per suposat.
Sa majestat ens deixa seure?
Això no acabarà bé, això no acabarà bé, segur.
Bé, està bé alimentar-ho i veure què passa, està bé.
Mare de Déu.
Hem vingut aquí a jugar, David.
Sí, no, hem vingut a jugar, i tant, sí, no.
Acceptem el repte.
Proper dia treure el sceptre, ja us ho vaig advertir l'altre dia, vaig amenaçar, i en fi...
Bé. De moment encara no hi ha sceptre.
No, encara no.
El que té són uns folis sobre la taula i una ampolla.
Bueno, uns folis, un foli. Avui és curt, avui és un foli només.
Doncs, sense sceptre, això ho deixo al teu gust, a la teva decisió. Quina història?
Continuïs per aquí.
No, avui no...
Fora.
Avui no trauré el sceptre perquè avui hem topat amb l'església, avui.
Ep. Vinga.
Sí, avui porto una senyora que es diu Madonna Bader. Madonna Bader, però tothom la coneix com Iron Nun. Nun és monja i Iron és ferro, és a dir, la monja de ferro. I dius, per què? Una monja, una secció esportiva, de què estem parlant? Sí, es diu la monja de ferro, que aquesta senyora té 86 castanyes, és a dir, ja, diguéssim, o sigui...
86 ja, castanyes.
Sí, vull dir que no sé si li pengen més els hàbits o... bé.
Ara l'hem provocat a la bèstia i està fora de si, eh?
Aquesta senyora és la persona que ha acabat un Ironman amb més de 80 anys, amb menys temps. És a dir, és la rècord mundial... de més de 80 anys d'un Ironman. Que dius, un Ironman, per qui no ho sàpiga, no és mocar-se en mitja màniga. O sigui, estem parlant de 3.800 metres de natació, 180 quilòmetres de bici i de postre una marató. És a dir, tu tens 20 anys, estàs en bona forma...
No puc ni amb les postres.
Clar, o sigui, tu tens 20 anys, estàs en bona forma i cada dia surts a córrer i cada dia et fas 3... és igual. I no...
Tres curses,
sí. I no aguantes això ni de conya. Doncs aquesta senyora, amb 86 tacos, és la recordman mundial de la seva edat. I dius, aviam, com una monja... que se suposa que està fent pastissets allà al convent i ficant-los al forn i fent magdalenes.
Iron Nun.
Clar, i aquestes, com aquesta senyora acaba posant-se licra, saps? Traient els hàbits, posant-se licra i corrent un Iron Man. Aviam,
doncs com acaba aquesta
com
dona?
Acaba aquesta història?
Com acaba?
Anem a explicar-ho. Aviam, aquesta senyora és de Sant Louis, dels Estats Units, va néixer l'any 1930, és a dir, ja la cosa ha passat bastant, i sí. I,
quantes castanyes,
sí,
no?
Sí. I dius, aviam, primer, com arriba aquesta senyora a agafar els hàbits? Tot té la seva explicació. Aquesta senyora va anar a un col·legi, ojo, un col·legi catòlic, que es deia Col·legi de les Germanes de la Visitació de la Verge Maria.
Uau.
Vale, clar, a tu et foten aquest patronímic en el col·legi i, o sigui, o et converteixes en Iggy Pop o agafes els hàbits. No hi ha...
Terme mig.
Terme mig, no. O sigui, aquí és o et tires a la molícia i les drogues i la mala vida o directament sents la crida del senyor, perquè és que no hi ha un altre, no. Ella va triar el tema religiós i amb 23 anys va decidir entrar al convent de Nostra Senyora de la Caritat del Bon Pastor. No em puc creure que jo estigui llegint això, eh? Germanes de la Visitació de la Verge Maria i convent de Nostra Senyora de la Caritat del Bon Pastor. En la vida em pensaria... Bé, el cas és que, bueno, te la trobes allà amb 23 anys, amb un convent, la senyora, i dius, bueno, molt bé. Clar, un esperit lliure, que es dedica després a fer Iron Mans, alguna cosa li devia grinyolar amb 20 i pico anys per ficar-se allà. Clar, ella va aguantar allà durant un temps, fins que les idees menys ortodoxes del Concili Vaticà II van començar a expandir-se i ella va dir, hòstia, potser estic fent el canelo jo aquí tancada i potser que el tema...
Una mica avorrit.
Sí, el tema de la religió està bé, però cony, saps? Vull dir, potser hi ha vida fora i tal. Llavors ella va decidir, amb altres 38 monges, fundar una congregació paral·lela, més oberta de ment, per dir-ho d'alguna manera, que els hi concedia més llibertat com a persones, sempre respectant les premisses catòliques, però amb una forma de vida una mica més menys regulada, per dir-ho d'alguna manera. I es va trobar aquesta senyora que amb 43 anys comença a fer esport. No havia fet esport en sa vida, a part dels pastissets, i amb 43 anys diu, bueno, començo a fer esport. Als 48 s'ho comença a prendre mig en sèrio, perquè ella deia que això li aportava una serenitat tant física com espiritual que l'ajudava després a concentrar-se en les seves tasques religioses. I amb 52 decideix provar un triatló, però no un Ironman, és a dir, un triatló estàndard, un triatló olímpic, que són 1.500 metres de natació, 40 de bici i 10 quilòmetres corrents, que, aviam, un nen de 20 anys que se la matxaqui 4 cops al dia, tampoc...
Que feia tampoc, curses, hem quedat, tampoc, de David.
Sí. Que es matxaqui físicament, mai millor dit.
Físicament.
Mai millor dit, tampoc. O sigui, tampoc, saps? Vull dir que això has de tenir preparació.
Sí.
Clar, el cas és que aquesta senyora, des de que tenia 52 anys, porta fent triatlons, és a dir, porta més de 30 anys fent triatlons a Ironmans. N'ha acabat 325, entre ells 45 Ironmans. Cuidao, vull dir...
45 Ironmans.
Sí. Mira, l'Ironman de Hawaii del 2005, amb 75 anys, que és quan tu ja, o sigui, per trobar-te-la, diguéssim, que has de posar-te unes ulleres de 6 augments...
L'orella.
Bueno, no, em refereixo a un home, no és el seu cas. Però vull dir, clar, amb 75 anys que estàs d'un perjudicat tremendo, doncs amb 75 anys, l'Ironman de Hawaii es va convertir en la persona més vella que hagués acabat mai un Ironman per sota de la barrera de les 17 hores, que és la barrera estàndard que es posa. És a dir, si ho fas amb més de 17 hores... És com si no compta que has acabat, saps? No, és que jo he trigat 26 hores i he arribat aquí sense dents i sagnant per les orelles. Ah, et fots perquè resulta que hi ha un límit de 17 hores. No. Doncs ella va acabar abans del límit aquest i després el que ha fet és anar superant cada vegada els seus rècords. El seu rècord actual, ara mateix, el va fer quan tenia 82 anys, a l'Ironman de Canadà el 2012. Tenia 82 anys i va acabar amb 16 hores 32 minuts 00 segons. El rècord anterior el tenia un senyor... un any més jove, tenia 81, que es deia Liu Hollander, i que va acabar amb 16:45:55, és a dir, que ella, sent monja, i amb 82 anys, és a dir, amb un any més que el Hollander, va acabar 14 minuts més ràpida, que dius, collons, no, la tia és un punyatero crac, directament, o sigui...
De què feien els pastissets? Què prenien?
Clar, bona pregunta, perquè clar, si amb el cuento aquest, igual tens allà un laboratori de ketamina, a la rebotiga, clar, és que...
Va saber quin bat.
Això no se sap mai, vull dir... Clar, el cas és que aquesta senyora s'ha convertit en una petita celebrity, es forma part del Triathlon Hall of Fame dels Estats Units, i l'any 2010 va publicar una autobiografia que es va vendre bastant bé, que es diu The Grace to Race, és a dir, la joia de córrer, i fins i tot abans dels Jocs de Rio Nike va fer un mega anunci amb tot de protagonistes, això que fan, tota la quadra de Nike, i sortia ella, sortia la Madonna Bader, l'Iron Nan, formava part de la selecció d'atletes de primer ordre que havia triat la marca per publicitar-se just abans dels Jocs de Rio, que evidentment són una parada brutal per una marca com aquesta, no? Òbviament a la comunitat religiosa molta gràcia no li fa que una monja es dediqui a fer triatlons, però bé, no li queda més collons que tragar-ho, no? Vull dir, o sigui, aviam, jo crec que la Madonna Bader
li sua bastant l'hàbit si la comunitat religiosa...
Tenim aquí el llibre, el de The Grace to Race. Sí, la fotografia d'ella.
Sí, sí, insisteixo, amb 86 anys i començant als 40 i molts, porta 325 triatlons, d'ells 45 Ironmans acabats. Això és una autèntica borrada. I escolta, ole ella, tu, que ha canviat els pastissets per la ketamina, em sembla perfecte.
I es conserva molt bé aquesta dona.
Sí, molt bé,
però
molt bé.
Està, sembla que en tingui molts menys.
No, està espectacular. Hostia. I no, perdó el que vaig a dir, que no se m'ofengui ningú, però, i no sembla monja. No, vull dir que quan la veus en les fotos de...
No.
Clar, tu t'esperes una senyora amb l'uniforme, sí, diguéssim, i no ho sembla pas. No. I es conserva molt bé.
I continua encara...
Continua, bueno, ara menys, amb 86 anys tampoc
ha baixat una mica el ritme.
Ha baixat una mica el ritme, però encara Ironmans ja no en fa, però triatlons olímpics encara en fa algun. Però Ironmans no, perquè collons, que té 86 anys.
Sí, però és que n'hi ha 82.
Clar, que amb 86 anys, o sigui, aixecar una cama 20 centímetres és una heroïcitat. Ja no et dic aixecar altres coses.
Poseu Ironman i tindreu una quantitat d'imatges brutals d'aquesta monja que ens ha explicat el David.
Hem acabat les targetes avui.
Sí. Grogues, vermelles, blaves, de tots els colors.
Això que puc fer el que vulgui, no?
Sí, clar, és veritat. Per això tens tota la raó. T'hem donat aquest títol i, per tant, ho hem d'acceptar, millor, el que vulgui el David.
Doncs ego t'absolvum.
David, moltes gràcies. T'esperem la propera setmana amb el ceptre, si vols.
Bueno. Tinc unes pastilles blaves.
David, bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu.
Si busques un crossover, n'hi ha molts. Si busques el crossover original, només n'hi ha un. Emporta't el Nissan Qashqai amb navegador i càmera de visió posterior inclosos des de 17.900 euros, finançant amb Magic Plan 3D d'RC i Bank. Nissan, Innovation that Excites.
Romauto Group Concessionaris, Príncep d'Astúries 66 davant plaça Lesseps. Romautonissan.com.
Outlet Cerdanya Fashion Market and Festival. Del 6 al 10 de desembre, al poliesportiu de Bolví. Pop-up stores de grans marques amb descomptes de fins al 70%. Concerts, food trucks, activitats per a nens i molt més. Outlet Cerdanya. No vindràs?
El Nadal ha arribat a l'Ampis, concessionari oficial Skoda. Aprofita't de les ofertes exclusives de la gamma Skoda. Només fins al 13 de desembre. Acosta't a l'Ampis Sant Boi, a 15 minuts de Barcelona. Més informació a l'Ampis.es. Ja ha arribat el Nadal a Skoda.
El Diari de Tarragona busca les millors persones, les que han destacat el 2016 treballant per la comunitat o ens han emocionat a tots amb les seves fites. Busquem la millor gent de Tarragona. Ajuda'ns. Et proposem 30 candidats que presentem cada dia a les pàgines del diari. Vota'ls al nostre web diaridetarragona.com. Escull la bona gent de Tarragona.
Ja el tenim aquí, ja el podeu tastar. Ja està a la venda al Torró Solidari.
El Torró RAC1. Descobriu-lo a les botigues de Torrons Vicenç o en els supermercats del llistat que trobareu a rac1.cat i a vicenç.com. Conserveu tot allò que us interessi de RAC1 entrant a rac1.cat, el portal de notícies de RAC1.
Renovada. Tu diràs, amb Roger Saperes.
12:57, amb Toyota Business Plus anem cap a la pròrroga.
Pròrroga! Boníssim! Boníssim! D'aquí no se'n va ningú, ens ho estem passant pipa!
I parlarem de la Titan Tropic, perquè avui nova victòria catalana, la cursa de bicicletes de muntanya que celebra a Cuba. Josep Batalú ha aconseguit el triomf i un altre català, Roberto Bou, continua segon a la classificació general. Marxem cap al campament de la Titan Tropic. Robert Mercè, bona nit.
Bona nit, Roger. El ciclista d'Amposta, Josep Batalú, ha aconseguit la desitjada victòria d'etapa després que un problema mecànic el primer dia el deixés fora de la lluita per la general. Enguany en Josep havia guanyat la Titan Desert al Marroc.
Tenia molta ràbia perquè em sentia molt fort, però les coses no sortien, no? I he guanyat curses sense ser el més fort i he perdut moltes sent el més fort. és mountain bike.
Avui s'ha retirat Ismael Ventura, el ciclista de Cardedeu, que ocupava la tercera posició a la general i que no s'ha recuperat del fort mal al seu genoll. El colombià Diego Alejandro Tamayo continua com a líder amb una renda favorable de 3 minuts i 34 segons amb el segon classificat Roberto Bou, que demà tindrà la darrera oportunitat per lluitar per la victòria final. A la categoria femenina, Núria Piques continua a la segona posició de la general al mig de les dues ciclistes cubanes. Lidera la cursa Marlies Mejías, diploma olímpic als Jocs de Rio en ciclisme en pista. En competició volen plats, olles i cassoles entre les ciclistes cubanes perquè la tercera classificada, Olga Echenique, ha estat avui poc esportiva i la Núria ha hagut de posar una mica de pau.
Bueno, s'ha trencat una norma de... Hem decidit el tercer avituallament parar a buscar aigua perquè ens beneficia a tots, no?, beure aigua, i n'hi ha hagut una que ha fotut l'aixasso, no?, i bueno, llavors l'altra cubana s'ha empenyat com una mona, i jo darrere com podia. Al final els he dit: oye, que haya paz, a ver si os vais a pelear entre vosotras.
Demà, darrera etapa entre Viñales i Cayo Jutías, on després de 68 quilòmetres els ciclistes arribaran a l'oceà Atlàntic amb l'arribada al vell mig de la platja. Aniran de cap a l'aigua cristal·lina perquè la calor aquests dies és força sufocant amb molta humitat aquí a Cuba.
Sovint ser director esportiu d'un club és com dirigir una empresa. Has de planificar la temporada i reforçar la plantilla amb fitxatges que et donin confiança.